Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El sector del taxi es manifesta avui a l'àrea metropolitana de Barcelona per exigir que s'apliqui la proporció d'un BTC per cada 30 taxis. El sector reclama que aquesta normativa que va establir el Tribunal Suprem entri en vigor a Catalunya. A Barcelona, a aquesta hora, s'està duent a terme una marxa lenta que anirà fins al Parlament. A Terrassa, diversos taxistes també s'han solidaritzat amb aquestes protestes aquest matí. Ens ho amplien des de Ràdio Municipal de Terrassa. Quico Simó, bon dia.
Bon dia. Una vintena de taxistes dels 86 que hi ha a Terrassa s'han concentrat amb els seus vehicles a la porta de la Rambla d'Ègara, la més utilitzada, davant de l'estació dels ferrocarrils. Altres taxistes han preferit desplaçar-se a Barcelona per participar més activament en les protestes. El col·lectiu demana que es compleixi la ràtio d'un BTC per cada 30 taxis que l'anterior govern espanyol va fixar per abans d'aquest setembre. Els taxistes asseguren que la ràtio avui és de 16 BTCs per cada 30 taxis. Això sí, és una mitjana estatal. A Terrassa, l'afectació dels vehicles de turisme amb conductor és mínima perquè hi ha molt poc turisme. Tot i així, es sumen a la protesta en solidaritat amb els companys de la capital i altres zones turístiques on la presència del BTC és abundant. A Terrassa, doncs, avui, impossible agafar un taxi.
Gràcies, Quico. Bon dia.
Bon dia.
L'Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre demana que els professionals sanitaris dels centres públics no es puguin negar a practicar interrupcions voluntàries de l'embaràs. Ho ha dit a la xarxa Doina Guerta, membre d'aquest moviment que celebra la futura llei, però recalca aquest aspecte a millorar.
Considerem que no s'hauria de poder objectar dins del sistema de salut pública. Tot i així, doncs, esperem que amb aquest llistat que proposen, doncs, es pugui almenys garantir que sempre hi haguin professionals que ofereixin el servei al sistema de salut públic.
El moviment feminista demana que es faci més difusió de la possibilitat que tenen les dones de dur a terme avortaments a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa des del 30 de març passat. Ja a Badalona, veïns de l'entorn del parc de Cal Arnús han començat una mobilització ciutadana per evitar la construcció d'una cinquantena de pisos a l'interior d'aquest espai, considerat un pulmó verd de la ciutat. Des de diferents entitats ecologistes han impulsat una recollida de firmes a la web change.org per aturar el projecte urbanístic. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
L'entitat Més Verd Urbà ha posat en marxa la petició en aquesta plataforma online que porta el nom Salvem Cal Arnús de l'especulació urbanística. La iniciativa veïnal ja compta amb més de 2.000 signatures, una xifra satisfactòria, diuen, però que ha de seguir creixent. Serena Espedo, veïna de la zona i membre de Més Verd Urbà, apunta que les dimensions del parc es van reduint amb el pas del temps perquè hi ha zones molt desaprofitades i poc accessibles.
Aquest parc s'ha vist retallar a dalt per l'escola nova de l'Artur Martorell després de l'Anglada aquí a baix. Després ara tenim uns barracons que són a l'Institut de la Riera, que en principi havien d'anar fora, però no sabem fins quant de temps es queden aquí.
Els veïns afirmen que no es rendiran i esperen que el govern local actuï en funció, diuen, del benestar social i ambiental del parc de Cal Arnús.
I en esports, Laia Palau ha anunciat que deixa de ser jugadora de bàsquet. La jugadora de l'Espart Girona, de 42 anys, ho ha comunicat en una roda de premsa i si continua jugant a bàsquet, en què havia de donar a conèixer si continuava jugant a bàsquet o bé retirava després de 25 anys de carrera en els quals ha acumulat fins a 33 títols. I pel que fa al temps, matí de sol amb algunes teranyines de núvols prims i també amb núvols baixos a ran de mar. Les temperatures avui tornaran a pujar respecte a ahir fins a valors de 35 o 36 graus.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla cap altra. És les seves veus, són la seva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Truquem al Pizza Pazza?
Vols dir? No t'agradaria més sortir a sopar fora?
Va, truquem-hi. 972-77-03-27.
Pizza Pazza, un esclat de colors a les amanides, de sabors a les pizzas cuites al forn de llenya, de cares felices amb la pasta fresca i de panxes satisfetes amb arrossos i fideuàs.
I ara, per cada pizza per emportar que encarreguis, et regalem un refresc.
I el cap de setmana, servei a domicili.
Pizza Pazza, a l'Avinguda Riell 72 de l'Escala. 972-77-03-27.
Tradicionarius punt i seguit. Tot el folk ben a prop.
A Ràdio L'Escala, cada divendres a les 3 hores de la tarda i dissabte a les 4 de la tarda.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria-restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972-77-51-91 o al 669-24-54-12. El Volantí. Volem ser part dels teus millors moments.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al més calent a l'Aigüera d'aquest dimecres, dia 18 de maig. Com van avançant els dies i també aquesta calor que no para d'augmentar avui. A més, Dia Internacional dels Museus. Ja portem dies celebrant això perquè ja s'han fet activitats, s'han fet portes obertes, que normalment els museus tenen les portes tancades i s'estan fent doncs, tota mena d'activitats per aquest Dia Internacional dels Museus i agrair doncs, tota la tasca que fa tot el personal que treballa doncs, en el camp museístic per bé, que això està molt bé, és el nostre patrimoni i l'hem de gaudir i apreciar. També és el Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes, eh? I també, doncs, molt important les plantes que realment ens faran falta amb tot aquest canvi climàtic, l'aparició, doncs, d'aquest canvi que fan ells de diòxid de carboni i oxigen són importants, doncs, avui es celebra també aquest Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes. I ahir a la tarda es presentava Viu en Blau al port de la Clota a bord d'una teranyina. Tindrem sardinada popular el dia 28 de maig i també unes jornades gastronòmiques on hi participaran més d'una desena de restaurants amb plats i propostes de peix blau. Eh? Ja veieu que aquí ja sempre s'han posat en valor les anxoves, però ara també entrem en el conjunt de tot el peix blau amb aquest omega 3 que tanta falta fa, com ens diu sempre l'Elisabet Sorià. I avui no tindrem a l'Elisabet, però sí que tindrem molt de contingut, perquè avui és dimecres, per tant, és el nostre dia de les sèries. La Lali Giné ens acostarà totes les novetats de les plataformes digitals. Coneixerem refranys mariners, sabrem què ens proposa avui Canal 10 Empordà, i a la segona hora la música serà protagonista, en aquest cas amb el Pas del Folk i amb en Ramon Manent, que crec que avui té ganes de fer-nos ballar. No us diré res més. Acabarem la segona hora fent safareig amb la Nuri Català, que ja us podeu preparar que parlarem segur d'Eurovisió. I entremig tindrem resolució de concurs. Estic molt contenta perquè està havent-hi bona participació. Va, feu-me feliç a veure si encara n'hi ha més. 972-77-10-00. Teniu una horeta i 20 minuts aproximadament per endavant per participar, ja sigui via WhatsApp o via telèfon. I us podeu emportar a casa, com sempre, aquest dècim cortesia de l'anxó milionària. I a més, tenim concurs del Pizza Pazza. Ja el tenim en marxa. Està a la nostra plataforma d'Instagram. Entreu a l'Instagram de Ràdio L'Escala i allà trobareu la publicació. Només heu de participar. Com? Doncs seguint a Ràdio L'Escala i al Pizza Pazza, posant m'agrada a la publicació i compartint o etiquetant, perdoneu, amb la persona que compartiríeu aquesta pizza. Divendres, abans del rentaplats amb en Joan Brugués, sabrem qui és el guanyador o guanyadora que s'emportarà doncs aquesta meravellosa pizza feta al forn de llenya del Pizza Pazza. Doncs bé, ja veieu que contingut en tenim per endavant i moltes coses engegades, amb moltes ganes de començar. Jo sóc la Cristina Cantal i tinc moltes ganes de passar aquest dimecres calorós al vostre costat. I calorós, calorós ho és, perquè crec que ara mateix que són les 11:10, no havíem arribat encara a aquestes temperatures que tenim ara mateix. Anem a descobrir. Ni més ni menys que 23,9 graus és el que marca ara mateix l'estació meteorològica ubicada a la closa d'en Llop, amb una humitat que segueix relativament alta, un 72% d'humitat en aquest cas, i un puntet, però no gaire més, un puntet més fresquets arran de mar amb un grau menys de diferència, 22,3 és el que ens marca l'estació meteorològica ubicada al Club Nàutic L'Escala. Com veieu, temperatures, ja ens avisaven Sergi Corral, que anirien a l'alça. Què ens diu avui a través del seu bloc El Temps a l'Escala? Doncs aquest és el titular destacat. Conviurem amb estones de boires marítimes a primera hora i tardes molt més assolellades i càlides. Avui dimecres, molta més calor que no pas demà. Per tant, com dèiem, avui pic de temperatures. Ara mateix, mireu, que és rodó, 11 i 11 del matí que són. I és que avui dimecres 18 de maig tindrem màximes d'entre 29 i 31 graus, temperatures completament d'estiu, mínimes entre 15 i 17. Tindrem el cel serè tot el dia de nou, com dèiem, amb algunes possibilitats de boires, d'aquests bancs de boira litoral, amb un ambient, com dèiem, molt càlid també a la tarda. I ens ha acompanyat el vent ben calmat aquesta matinada amb gregal fluix ja al matí. A migdia tindrem marinada de xaloc, que a la tarda girarà migjorn i gairebé i garbí de força 2-4, amb una mar arrissada tot el dia i amb aquests 16,4 graus que tenim ara mateix la temperatura del mar. Una temperatura que en els darrers dies, amb aquestes calmes i amb aquesta calor, ha anat pujant. I demà dijous, 19 de maig, ja n'encarant cap d'ana, tindrem màximes un punt més baixes, entre 25 i 27 graus, no vol dir que siguin baixes, un punt més baixes que avui prou. I les mínimes es mantindran entre els 15 i els 17, amb un cel variable de matinada i matí, amb formació de bancs de boira que apuntaran fins a mig matí o migdia. A la tarda el cel quedarà més serè amb el pas d'alguns núvols prims i començarà a arribar calitja i pols en suspensió. Per tant, tots aquells que hagueu rentat el cotxe, que sapigueu que se us tornarà a embrutar. I demà tindrem vent variable a la matinada i primera hora del matí amb marinada de xaloc de força 2-3 a migdia i tarda, amb una mar arrissada tota la jornada, però tant avui com demà, òbviament, bandera verda, que tenim el mar molt i molt bé, i com dèiem, aquests 16,4 graus, que és aquella temperatura que fiques al peu i dius, ai, no sé jo si posar-m'hi, però vas entrant a poc i el cos ja resisteix aquesta temperatura. Per tant, gaudiu i refresqueu-vos d'aquesta calor amb aquest meravellós mar que tenim aquí. I a falta de 2 minutets per 11:45 del migdia, moment de fer el nostre resum de premsa. Com sabeu, resum de premsa digital. Ja sé que els diaris ja fa hores que els heu mirat, però en aquest cas, a nivell digital, sempre els tenim actualitzats. Comencem amb VilaWeb, de caire més nacional, i diu els 5 problemes greus que té Espanya un mes després del Catalangate. Després de desprestigi internacional a l'espionatge d'advocats i l'impacte en les causes de Llarena, l'escàndol Pegasus pot acabar tenint greus conseqüències. També diu que l'Audiència Espanyola rebutja que la Generalitat sigui acusació popular en el cas Pegasus. Calama sosté que no hi ha habilitació legislativa general perquè les persones jurídiques públiques l'exerceixin. També afegeix que Torra i Costa presenten una demanda contra Pedro Sánchez pel Catalangate. I seguim a la línia. Les entranyes de l'Operació Catalunya, així van pactar Villarejo i Interior els informes falsos contra l'independentisme. Els documents contra els Pujol i l'independentisme, que no tenien ni data ni signatura, es van filtrar a mitjans com El Mundo. I el sobiranisme català i basc s'uneixen en les eleccions per ser alternativa a Manuel Valls. La candidatura de l'exprimer ministre francès s'ha trobat amb un seguit d'obstacles que en dificulten l'elecció. I també hi ha una entrevista al magistrat que va instruir el cas Noós, José Castro Aragón, i en destaquen aquesta frase: si som iguals davant la llei, com és que n'hi ha un que no ho és? I una de les notícies que ja es donava a conèixer i es retira Laia Palau, llegenda del bàsquet català, fins ara capitana de l'Uni Girona, es retira amb 43 anys com una de les millors jugadores històriques del bàsquet europeu. Fem el salt ja al nacional.cat, que diu que Sánchez disposat a reprendre el diàleg quan consideri la part catalana. I anem a parlar del cas Valtònyc, òbviament, a l'ordre del dia aquesta setmana. La teranyina judicial del cas Valtònyc que ha atrapat Espanya. Diuen derrota final en el cas Valtònyc, Bèlgica no recorre la sentència. I també afegeix nova victòria per Valtònyc. La justícia belga rebutja l'extradició a Espanya. I en termes lingüístics, el govern busca contrarrellotge al consens davant la imposició del 25% de castellà. Aragonès fa una crida a un acord ampli pel català. Destaquen aquesta frase: treballem pel màxim consens. Per altra banda, Junts no cedeix a l'ultimàtum per reformar la llei del català i destaquen aquesta frase: en cap cas. El Nació Digital també fa ressò d'aquest tema. La resposta a la sentència al 25% del castellà pendent de la negociació de Junts. Esquerra Republicana, PSC i Comuns fixen un ultimàtum per refer un consens a quatre que es divisa complicat de salvar mentre els republicans busquen fer compatible el decret de govern amb la reforma legal del Parlament. També diu que l'Operació Catalunya al descobert, així tramaven Villarejo i el PP contra els Pujols. També diu que proposen crear un peatge urbà de 4 euros per entrar a Barcelona i que els taxistes en vaga. Així serà la marxa lenta que pot col·lapsar el centre de Barcelona. En aquest cas, doncs, ens afegeixen aquí un subtítol també que ens diu que el sector s'aturarà 4 hores a tot Catalunya i concentrarà la protesta a la capital catalana en una manifestació que arribarà fins al Parlament. I anem a parlar amb comarques gironines. Ens anem acostant cap a casa i ho fem a través del Gerió.cat, que diu que la històrica llibreria Geli de Girona es trasllada després de 143 anys. Ja està ubicada a la Rambla de Girona, perquè ara mateix no la ubiqui. Diu que la joieria Perequera ha comprat el local. I altres titulars. Catalunya necessita multiplicar per 2 o per 3 la construcció anual d'habitatges. És un altre dels temes destacats del Gerió.cat, que afegeix que un estudi assenyala que calen entre 21.000 i 30.000 nous pisos cada any i ara se'n fan uns 11.000. Per tant, com veieu, doncs, els números no surten. I Olot inaugura el 21 de maig el nou bike park del Parc Atlètic dels Tossols. Com veiem aquí, com el pump track, per dir-ho d'una manera, que tenim aquí a l'escala. Entre els presents hi haurà l'esportista olotí Martí Vaireda, que n'ha estat l'impulsor. I alguns titulars més. Encara al Gerió.cat arriba al Docs Barcelona el documental sobre el motel de Figueres. Sílvia Subiró centra la història entorn Josep Mercader, el seu avi i fundador del restaurant. També presó provisional per l'home que va cremar casa seva amb els pares a dins a Sant Antoni. Està acusat de danys, lesions i amenaces. I jutgen també el pare acusat d'abusar sexualment de la filla durant 4 anys a Girona. El processat sosté que el va denunciar per evitar que se l'endugués a viure a França pels mals resultats acadèmics. Ja anem acabant aquest resum de premsa. Ho fem a través del Diari de Girona, que diu que Laia Palau tanca l'etapa de jugadora, però seguirà vinculada a l'Uni. La veiem aquí en aquesta fotografia. També Can Geli, que deixa el carrer Argenteria després de 143 anys, i que dos hospitals gironins tarden 3 dies a decidir qui opera una dona. L'Hospital Trueta finalment havia accedit a intervenir a la pacient sense concretar el temps d'espera, tot i que d'entrada no la podien assumir. I el Consell Comarcal ha d'injectar 6.900 euros a les Bernardes perquè va gastar de més. També diu que Girona és la segona província catalana amb més incidents homofòbics. Si ho recordeu, ahir era el Dia Internacional de la Lluita, el Dia Internacional d'aquest col·lectiu. I també fem ja el salt finalment a l'edició gironina del Punt Avui, que diu: Valtònyc guanya, la justícia espanyola rep una derrota definitiva en la demanda d'extradició, cap motivació de la condemna de 3 anys i mig de presó és delicte a Bèlgica. I també la Gèlia, que se'ns trasllada, ja ho fa també, em fa ressò també aquesta portada. I com també ja en parlàvem ahir, que identifiquen el cadàver d'una noia trobada a Portbou fa 32 anys. Tot això s'ha descobert gràcies al programa Crims de TV3. Doncs bé, hem fet el resum de premsa. Passen 20 minuts de les 11 del matí. Amenitzem tot aquest contingut amb una mica de música. I vinga, va, avui una d'aquelles que us fa ballar directe de l'orquestra Plateria, Pedro Navaja.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está de toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina el viejo abrigo saca un revólver esa mujer, iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libren de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima, el diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Y mientras reía el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida a él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó, cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción. La vida es de las
sorpresas, sorpresas de la vida.
Pedro Navaja, espero que estigueu, mira, al cotxe escoltant-nos i ballant, o que estigueu a casa pensant a veure què fareu per dinar o alguna cosa, doncs, que aquest ritme us hagi acompanyat. Nosaltres seguim endavant.
Pizza Pazza torna a obrir les portes. A partir d'ara, gaudeix d'un arròs a la terrassa amb una vista immillorable al golf. Assaboreix les nostres pizzas cuites al forn de llenya i la nostra cuina italiana de pasta fresca. I si no vols sortir de casa, també t'ho portem. Pizza Pazza. Comandes al 972-770-327. 972-770-327. I per gaudir del nostre espai, vine a l'Avinguda Riells 47. Obert de dijous a dilluns. Consulta la carta a pizzapazza.cat.
Doncs ja ho heu sentit, Pizza Pazzas, ja sabeu que tenim concurs en marxa divendres. Quan faltin 10 minuts per la una del migdia, sabrem qui és el guanyador o guanyadora que s'emportarà aquesta pizza del Pizza Pazza a casa, que se m'atrava la llengua, que diuen, no? Doncs ja ho sabeu, podeu participar per telèfon 972-77-1000 o també via Instagram, que ja trobareu la publicació i heu de seguir les instruccions. Avui és dimecres, per tant, dia de sèries, dia de la Lali Giné i amb totes aquestes novetats de les plataformes digitals, ja sabeu, també amb la seva recomanació, que sempre ens és molt útil, perquè trobar-se davant de la plataforma i dir, i ara que miro, a vegades ens costa. Doncs aquí teniu la solució. La Lali ens acosta totes les propostes.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts una setmana més a l'En sèrie, aquesta amb Amazon Prime com a protagonista. Comencem, però, com sempre, el repàs a HBO.
Time travel. It's not a superpower. It's a... disability, it's what's wrong with me.
Des de dilluns arriba a la plataforma La mujer del viajero del tiempo.
Henry. Sorry, I don't know.
Claire. Es tracta d'una història d'amor màgica adaptada per Stephen Moffat de la famosa novel·la d'Audrey Niffenegger.
We just happened to each other in the wrong order. Any hobbies?
La trama explica la història d'un matrimoni amb un problema, els viatges en el temps.
The three things I got good at to survive.
You need to be where it all plays out.
Stavanger?
Stavanger. It's a small fishing village.
Dimarts a Filmin arriba la segona temporada del Tiempo de la Felicidad.
No bars.
Sounds great.
Es tracta d'una sèrie noruega que ens transporta al 1969 quan s'encén una llum a la planta petrolera Ocean Viking. El protagonista ha trobat la reserva de petroli més gran de la història. El món està a punt de canviar, sobretot per una família.
Solo unas preguntas.
Prefiero ahorrarle tiempo.
Dimecres a Disney Plus s'estrena La vida de Beth.
No mastico bien la comida y voy hacia los 40.
Solo quería saber si tiene alguna enfermedad.
Soy una mujer.
Amy Schumer protagonitza i produeix aquesta comèdia de 10 episodis que explica la història d'una dona amb una vida meravellosa, com a mínim, en teoria.
Somos demasiado mayores para esto, ¿no?
Los grandes almacenes todavía están abiertos.
La protagonista ha impressionat a tots els que han crescut amb ella. Es guanya molt bé la vida com a distribuïdora de vins. Té una relació sòlida amb un home d'èxit i, a més, viu a Manhattan.
La revista Crianza y Panza dijo que era bebible.
De sobte, però, un incident l'obliga a retornar al passat i la seva vida canvia per sempre. A través de flashbacks començarà a entendre per què s'ha convertit en el que és i també averiguarà en què vol convertir-se.
Dime.
Hola!
Vale, 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 voy para allá.
Dijous, a Movistar Plus, s'estrena Rapa.
¿A dónde vas?
¿A ti qué te importa?
Soy guardia civil.
L'equip creatiu de Hierro és de nou el responsable d'aquest thriller protagonitzat per Javier Cámara i Mónica López.
Hola!
L'alcaldessa d'una població apareix assassinada. La investigació d'aquest crim es converteix en una obsessió per la protagonista. Buscar l'assassí és una obligació, és el seu ofici.
¿Tú sabes quién es?
Tendría que saberlo.
L'alcaldessa.
A la trama s'hi afegirà un professor de literatura d'institut que s'uneix a la investigació, una investigació que afectarà el conjunt del poble.
Escuchen atentamente, no estoy de humor para repetirme. Yo soy el único capaz de mantener el navío a flote y en rumbo.
Divendres a Netflix el retorn amb la tercera temporada del peculiar projecte de curs Love, Death and Rockets.
Intento comunicarme.
Arriba la tercera temporada d'aquesta sèrie antològica d'animació amb Tim Miller i David Fincher com a responsables.
Podemos poner algo de orden en el caos de la expansión humana.
¿Qué capo es eso?
La evolución obliga al reino animal a adaptarse, etcétera, etcétera.
Terror, imaginació, bellesa es combinen en nous episodis que abarquen des del descobriment d'un mal ancestral fins a un apocalipsi molt còmic.
Claro, Kuz, a dispararle.
Se portaron mal con los robots y los robots los matamos.
I have something to tell you. And you're very lucky, because I've never told anyone this in my whole life.
També divendres, les dues propostes de la setmana d'Amazon Prime. La primera, l'estrena de Night Sky.
I get it's a heck of a view.
Oh, it's more than that.
Maybe it's time we finally tell somebody else.
Navegant entre l'espai i el temps, la sèrie segueix els personatges interpretats per Sissy Spacek i J.K. Simmons, una parella que fa anys va descobrir una habitació amagada al pati de darrere, que inexplicablement condueix a un estrany planeta desert.
Who are you?
Think he's some kind of alien? He could be dangerous.
Des de llavors han guardat cuidadosament el seu secret, però quan un enigmàtic jove entra a les seves vides, la tranquil·la existència dels Llorp es veurà ràpidament alterada i la desconcertant habitació que creien conèixer resulta ser molt més del que mai haurien imaginat.
Le nombre de rapports sur la conquête de l'espace a triplé en 2 ans.
I l'altra proposta també a Amazon, l'estrena de Totems.
Ça concerne un projet spatial.
C'est moi qui vous fera passer la frontière.
C'est un document top secret.
El 1965, enmig de la Guerra Freda, un científic espacial francès s'introdueix en una missió d'espionatge quasi impossible i s'enamora d'una dona soviètica que treballa en secret pel KGB.
This land, this family, it's always been kind of like a dream to me. I don't know, part of me, I guess. Figured one day I'd wake up.
Moment per la recomanació de l'ensèrie. No marxem d'Amazon perquè la proposta aquesta setmana és per Outer Range. Estrenada el passat 15 d'abril, aquesta mena de western sobrenatural enganxa des del minut 1. A Outer Range seguim la història dels Abbott, una família de ranxers amb una relació complicada amb els Tillerson, que reclamen part del territori com a seu.
What is this, Royal?
I don't know what it is.
This will just be our little secret.
Al capdavant de la família Abbott, Josh Brolin, en la primera sèrie que protagonitza des de Mr. Starling, i aquí, junt amb Lily Taylor, omplint la pantalla també des del minut 1.
You ever wonder if the world's not what you think it is? Don't go.
El lideratge de Brolin queda clar també com l'eix que gira entorn la resta de la trama de la sèrie, i és que el cap de família es veurà obligat a fer front a una sèrie de complicacions. Per un cantó, la tensa relació amb els Tillerson, que ens aporta bons moments de tensió des del primer episodi i es converteix en la trama principal durant els primers capítols per donar pas després a l'element més sobrenatural.
I'm looking for the Abbott Ranch.
Yeah, we're not a tourist ranch.
Well, I was looking at camp. It'll only be a few days. Autumn.
Well,
glad to finally meet you.
Un element que apareix de forma inexplicable ja en el primer capítol, el gran forat enmig dels terrenys dels Abbott, però que cada cop agafa més pes fins al sorprenent desenllaç.
I want that land.
Why?
No en va la sèrie veu en alguns moments d'altres propostes cèlebres al món del sobrenatural o fantàstic, com Perdidos o Dark. Però Outer Range té el seu propi perfil. La proposta no es conforma amb ser una barreja de treballs anteriors preexistents. La prova és que aconsegueix ser el suficientment imprevisible per sorprendre l'espectador.
Just call me Angel of the Morning Angel.
Please, can you quit it?
Ja hem destacat la gran feina de Josh Brolin i Lily Taylor al capdavant d'aquest western, així que només ens queda deixar-vos en un tastet.
Arriba, si crees que te voy a liberar de tus responsabilidades, te equivocas, vístete. Vamos a las cercas. ¿La conoces?
No me suena.
¿Puedo ayudarte?
Oh, Dios, eso espero. Estoy buscando el rancho Abbott. ¿Es este?
Estás en él, es mío. ¿Eres de Boulder, Missoula?
Boulder. Oh, ¿en qué se me nota? ¿En el pelo?
En todo. ¿Quién te envía?
Pues hay un tío en el pueblo. Dice que usted es conservacionista, que sus tierras son sostenibles.
Vale. ¿Eres mendiga?
No.
¿Y qué eres?
Soy poeta.
¿Poeta?
Soy poeta.
No queremos comprar poemas.
Bien, porque no los vendo.
¿Qué buscas aquí?
Paz, iluminación, inspiración. ¿Qué va? Es broma. Busco un sitio para acampar, la verdad. Solo unos días.
Ya, no es un rancho de turistas, es de ganado.
Lo sé. Le pagaré. Tome, sé que lo necesita.
¿Cómo lo sabes?
Oh, es un rancho familiar. ¿Qué dices? Solo quiero acampar.
Hazlo. Vete a los pastos del oeste. Sigue la valla con marcas rojas. Hay un grifo en los establos si quieres agua.
Oh, Dios, gracias, señor.
Royal, solo Royal.
Otum, encantada de conocerle al fin.
¿Quién tiene dinero y no tiene coche?
Pues ella. Nos faltan dos putas vacas.
Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent, més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
A la ronda de l'Olla de l'Escala, pizzeria, restaurant El Volantí, al davant del mar, al Port d'en Perris. Veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la costa i també les pizzas fetes amb massa artesanal. I les nostres pastes. Espai idoni per a celebracions familiars i amb amics. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'Olla de l'Escala. Reserveu taula al volantí.cat o als telèfons 972-77-51-91 o al 669-24-54-12. El Volantí. Volem ser part dels teus millors moments.
Passen 8 minutets de 11:45 del migdia i moment del nostre refrany mariner, com sempre ens arriba de la veu del bibliotecari gironí Jordi García. Quin ens porta avui? Doncs aquest.
Gelós i mariner, bona desgràcia té. Com que els mariners passen molt de temps fora de casa, qui no es refia de la parella patirà molt i durant molt de temps. Sí, avui us vinc a parlar, gràcies a aquest refrany, dels gelos, dels gelosos i de les gelosies. Si busquem el significat d'aquestes paraules, trobem que la gelosia és una emoció sentida per aquell que percep que una altra persona dona a una tercera una cosa que ell vol per si mateix. Normalment sol ser atenció, amor o afecte. Es pot considerar gelosia com una mostra d'amor, al·legant que quan una parella sent gelosia és indicatiu que no existeix indiferència. Tot i que també es pot considerar una mostra de desconfiança cap a l'amant. La gelosia s'ha associat moltes vegades, per no dir sempre, a l'amor a través de cançons, contes, llibres i d'altres manifestacions culturals. La gelosia fa passar-ho malament, no aporta res i, segons la seva intensitat, pot portar a conductes que surten del propi control. A més, no garanteix que l'altra persona estigui sempre amb la seva parella, ni és cap remei cap a la inseguretat. De fet, sol ser un símptoma de possessió i de manca de confiança cap a la parella. En alguns casos, i moltes vegades passa, és un símptoma d'un complex d'inferioritat. Alguns psicòlegs afirmen que la gelosia és l'exteriorització de la pròpia desconfiança o desamor propi. Per exemple, un nen molt dependent dels seus pares materialment i efectivament pot convertir-se en una persona molt gelosa en una edat més avançada. La gelosia s'ha de diferenciar de l'enveja, perquè la gelosia és la por de perdre alguna cosa que ja es té o que ja es posseix. En canvi, l'enveja és el desig de tenir allò que posseix una altra persona i que un mateix no té. Tot i així, l'enveja pot ser un motiu perquè aparegui aquesta gelosia. Ara bé, en el món del mar i dels mariners, també la paraula gelós funciona com a adjectiu en parlar d'aquelles embarcacions que s'inclinen amb facilitat i no aguanten la vela o se'n van de banda. Jo no m'inclinaria ni per tenir gelos ni per navegar en una embarcació gelosa. Val a dir que en la poesia trobadoresca apareix tot sovint la figura del marit engelosit, el que en poesia trobadoresca s'anomena el personatge de gilós, que està gelós per l'amor que té la seva dona, i el trobador, que sempre és un personatge, aquest el gilós, sempre un personatge, com dic, escarnit i molt sovint enganyat. No cal dir que la poesia trobadoresca és un gènere literari que comprenia totes les composicions poètiques dels trobadors de la Baixa Edat Mitjana, essencialment entre els segles XII i XIII, i que es va conrear i es va fer sobretot als territoris occitans i catalans. De fet, l'èxit d'aquesta poesia trobadoresca també va influenciar algunes regions veïnes i es va propagar fins a la península itàlica i a Galícia també en trobem. És una poesia culta feta en una llengua romànica que reflectia els ideals de la societat feudal. Guerra i amor. Era poesia escoltada i recitada per els trobadors i juglars. Com dic, el personatge del gilós apareix molt sovint esmentat en el que en gènere trobadoresc s'anomena alba. Què són les albes? És un gènere que consisteix a expressar les lamentacions dels amants perquè ha arribat l'albada i s'hauran de separar. El trobador anava acompanyat en aquestes albes d'un altre personatge que es deia Gaita, que vindria a ser un guaita, que era amic del trobador, que s'haurà passat tota la nit vigilant que no arribi el gelós, és a dir, l'home de la dona amb qui està el trobador, i sorprengui els dos amants. El gelós és el marit de la dona enamorada del trobador. De vegades els amants increpen el guaita perquè els separa, perquè els avisa i diu, això s'acaba. En aquests versos trobadorescs de l'alba hi trobem una sèrie de tòpics, com pot ser el cant de l'ocell, rossinyol o alosa, que anuncia el dia, el desvetllar de la natura, la força de la llum, i sempre surt la paraula alba al final de cada estrofa. En tot cas, espero que no sigueu geloses ni gelosos, doncs com veieu, de la gelosia no en traiem massa res de bo i, com diu el refrany, només porta desgràcia.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Coneixeu la fibromiàlgia? És aquest dolor dels músculs i del teixit fibrós, així com també els ossos i els lligaments. Per tant, bé, qui ho pateix realment. S'està investigant què està passant, en quina situació està la investigació de la fibromiàlgia? Doncs ho descobrim a través del POU.
Continguts en xarxa.
Un estudi revela l'eficàcia d'una nova teràpia psicològica en dones amb fibromiàlgia i símptomes de depressió. Al POU d'aquesta setmana parlem d'aquesta investigació que s'ha dut a terme amb equips de diverses universitats, entre les quals la Universitat de Barcelona. Avui ens acompanya el catedràtic de la Facultat de Psicologia i l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, l'investigador que ha coordinat aquest estudi, en Guillem Feixa. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per prestar atenció a la nostra recerca.
Abans de començar a parlar d'aquesta nova teràpia, ens podria explicar què és la fibromiàlgia i quins símptomes té?
Sí, la fibromiàlgia és una malaltia reconeguda pels anys 90, és a dir, que no fa molt, pel Col·legi de Reumatòlegs nord-americà i progressivament ja més ben reconeguda, que té com a característica principal la fatiga i el dolor generalitzat, dolor muscular generalitzat a moltes àrees del cos, fins a 10, 11 o més punts del cos, que no tenen una causa orgànica reconeguda, també pel fet que es produeixen en diferents zones, no? Que són molt diferents orgànicament, grups musculars diferents, no? I que generen una gran dificultat de funcionament per a les persones que són afectades, molta fatiga i dificultats importants a l'hora de dormir.
Aquest dolor crònic és el que pot acabar provocant un símptoma com és la depressió?
Sí, aquesta condició va molt sovint acompanyada de simptomatologia psicològica, principalment depressió, també a vegades ansietat, en part també relacionada amb la dificultat que té el seu propi diagnosi, la seva pròpia diagnosi, perquè té ha de basar-se en exclusió de que no hi hagin doncs, elements orgànics que ho puguin explicar, també per al desconeixement que es té de les seves causes, atès que no es pot atribuir a una lesió específica, osteomuscular, etc. I també relacionat amb això, amb les limitacions que tenen els terapèutics que existeixen. A vegades se'ls diu a les pacients que és un problema sense cura perquè no hi ha, diríem, com un tractament reconegut, com tenen moltes malalties, no? Que hi ha un pla terapèutic, diríem, amb uns resultats molt alts, però sí que existeix aquest pla terapèutic. La pròpia Generalitat ja fa anys doncs va establir unes guies d'actuació i, d'alguna manera, hi ha persones que han tingut unes millores molt significatives, inclús casos puntuals que s'ha parlat de entre cometes, curació, no? Però és veritat que és un problema amb una gran dificultat terapèutica per abordar-lo, donada la seva complexitat.
I aquesta malaltia afecta més aviat a dones que a homes. Hi ha alguna explicació per a aquesta diferència?
Com que no es coneix ben bé la causa i no està ben definit tots els mecanismes que hi actuen, també es fa difícil establir, més enllà d'hipòtesis, inclús elucubracions raonables, el perquè d'aquest motiu. Però bé, diríem que hi ha diferents factors que es poden apuntar, però només apuntar. Per exemple, se sap que en les dones hi ha una major incidència de desigualtat de poder, traduïda en alguns casos en abús físic, en abús sexual o abús psicològic, sobrecàrrega de feines de la llar. A vegades hi ha històries de dones que quan eren nenes s'havien d'encarregar de moltes més feines de les que els hi tocaria, i això ha tingut un cert procés crònic en tota la seva vida. És a dir, no és independent de la condició de la dona en la nostra societat, i aquest pot ser un element a considerar.
Quina és aquesta nova teràpia psicològica que s'ha demostrat eficaç amb el vostre estudi?
Bé, nosaltres partim de la idea de que és un problema complex i en el que tot està interrelacionat. El dolor no és una cosa independent de la ment, no és una cosa únicament muscular, no? I això, els estudis de dolor, doncs, són molt, molt clars al respecte. La sensibilitat al dolor és un factor que té que veure amb, que té que veure bastant amb, més amb el cervell que amb els muscles, i en el cervell tot està interrelacionat, i l'estrès crònic és un factor molt important sobre el qual les psicoteràpies hi tenen una influència important. En aquest sentit, la teràpia de cognitiu-conductual és una teràpia ben coneguda i que en aquest trastorn és la que havia tingut millors resultats. Aleshores, nosaltres vam proposar una teràpia alternativa, que li diem teràpia de constructes personals, que està molt personalitzada en la identitat, en el sentit de qui sóc jo, de les dones de l'estudi, de cada una d'elles, intentant quasi artesanalment orientar la intervenció a renovar d'una manera més útil i amb més perspectiva de futur el sentit de qui sóc jo que tenen aquestes dones, de forma que els hi permeti gestionar més bé la seva vida i això veure si acaba repercutint en les seves capacitats de funcionament i amb els seus nivells de dolor i sobretot amb la disminució de la sintomatologia depressiva.
Un estudi que s'ha fet amb 106 dones voluntàries, quins han sigut els resultats en xifres, si ens ho pot facilitar?
A veure, han sigut 106 dones incloses a l'estudi perquè teníem criteris d'inclusió molt estrictes, perquè així s'ho requereix la realització d'un assaig clínic controlat, però val a dir que vam avaluar més de 200 dones que provenien de centres d'atenció primària de Badalona, de Barcelona també, de diferents zones i d'alguns centres de salut mental, de Nou Barris, per exemple. És a dir, que és una població que, des d'un punt de vista psicoterapèutic, no és difícil, que no és fàcil, no? Perquè hi ha molts factors psicosocials que també estan incidint en la situació, és a dir, recordem la idea de complexitat, i el resultat va ser que el 60% d'elles van notar millores substantives en el seu funcionament, que és un percentatge una mica més gran que la teràpia cognitiu-conductual, que és la que ja estava ben establerta, però que no va suposar una diferència estadísticament significativa. És molt difícil en estudis comparant dues teràpies que una d'elles sigui molt millor que l'altra, perquè tenen en general molts ingredients comuns, el fet de ser atès, el fet de ser escoltat, el fet d'explorar maneres diferents de resoldre els problemes quotidians que té. Tot això són ingredients comuns als dos tipus de tractament, però el que és important és que aquests canvis van millorar el funcionament de la majoria de les dones de l'estudi.
Se seguirà treballant ara en aquest tipus de teràpies?
Bé, un dels problemes que tenim en l'estat espanyol és que això va ser finançat només en part, vam haver de trobar recursos com vam poder per poder finalitzar l'estudi. Hem aconseguit finalitzar-lo, hem aconseguit publicar-lo, però ara, diríem, fa anys que els fons d'aquest estudi s'han acabat i els centres ens diuen que necessitem seguir tractant aquestes dones que segueixen necessitant atenció, però nosaltres no tenim recursos per poder-los atendre. I ara, en aquest moment, estem realitzant un projecte finançat amb joves d'entre 18 i 29 anys que tenen depressió lleu o moderada, per prevenir, sobretot, doncs, estadis posteriors de deteriorament en l'àmbit de la salut mental. Aleshores, en aquest estudi sí que estem treballant i sí que aprofito l'avinentesa per dir que estem disposats a acollir nous membres, o sigui, que persones d'aquesta edat amb depressió lleu i moderada que vulguin participar a l'estudi, els hi podríem oferir la possibilitat de veure si compleixen els criteris d'inclusió i tractar-los, però en aquest moment no tenim cap projecte obert en el tema de la fibromiàlgia, perquè ja dic, les limitacions de finançament són enormes i no tenim finançament en aquest moment per fer-ho. És a dir, tenim el coneixement, però no tenim el finançament.
Com poden aquestes persones, si volen participar a l'estudi, com poden presentar-se?
Sí, ara l'estudi que està obert, com deia, joves de 18 a 29 anys, i bé, em poden escriure Estudio Jóvenes UB sense cap punt ni res, estudiojovenesub@gmail.com.
Se li dona prou importància a la fibromiàlgia?
A veure, a la fibromiàlgia diríem que ja... Nosaltres hem detectat, de fet hem publicat un llibre que es diu Entorno a la fibromiàlgia, de l'editorial Octaedro, en el qual expliquem les característiques que passen aquestes dones, en general dones, per totes les dificultats que hi ha per part dels professionals en relació a la sospita de fabulació, de si el dolor és real o no és real, i les reticències que hi ha en els professionals de metges i altres professionals de la salut en relació a les dones que presenten aquestes queixes, perquè el no tenir un indicador, un biomarcador molt clar de si existeix o no una malaltia i de causa que la provoca, aleshores, bueno, doncs tendeixen a dir-li que són nervis, que en fi, hi ha una certa desconfiança en relació, i això agreuja el problema d'una manera substantiva, no? Aleshores, tot aquest aspectes i recomanacions pràctiques les hem fet en aquest llibre, que és una manera també de volcar el coneixement que tenim amb aquest problema, en tots aquests anys que hem estat fent recerca en aquest problema, perquè des de que vam començar l'estudi, abans ja havíem hagut de treballar bastant per poder presentar les evidències suficients perquè ens concedissin el projecte, i tot el que hem après al projecte, doncs moltes d'aquestes coses les hem exposat en aquest llibre, que es pot trobar i que pot estar disponible.
Doncs, Guillem, moltíssimes gràcies pel seu temps, per haver-nos acompanyat avui i per haver-nos explicat els detalls d'aquesta investigació. Fins la propera.
Encantat, a la vostra disposició.
Continguts en xarxa.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I encarem ja la recta final de la primera hora del Més Calent a l'Aigüera. Ja sé que em faig repetitiva, però és que avui tenim resolució de concurs. Si us voleu emportar a casa el 10è cortesia de l'anxova milionària, només heu de trucar al 972-77-1000 i enviar-nos un WhatsApp en aquest mateix telèfon. I a 12:15, en Paco Torres entrarà a l'estudi per dir-nos qui és el guanyador o guanyadora. I jo sempre us incito a que ens feu peticions musicals, i és precisament el que ha fet la Cèlia Alfonso del Poble Sec, i diu que vol escoltar el gran Luis Mariano amb aquest Violetas Imperiales. Cèlia, espero que el gaudeixis. Va, per tu.
Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa que en esta corte francesa eres más que gitana, princesa. Violeta de España, tú en tierra extraña. para el recuerdo de aquel amor. Yo tuve un ruiseñor que llegó a suspirar. ¿Para qué quiero amor si nadie me va a amar? Ramito de violetas que luzca en el ojal, me siento emperador de violeta imperial. Era un cielo de primavera cuando me dijo la violeta.